Bon dia a tothom, molt benvinguts a aquest Minuts Mosseguis 28, perdó, 29, Minuts Mosseguis d'estiu, un episodi que, com tots els de Mossega la Poma, el patrocina...
És, Tomàs, perdona.
Digues.
És d'estiu?
Digues.
És d'estiu?
Sí.
Ah, és d'estiu? Sí, doncs llavors... Sí. Fico la piscina i és d'estiu?
Bé... Com us deia, aquest episodi, com tota la resta, és patrocinat per Capside, l'empresa que vol fer un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'operació de plataformes digitals crítiques pel negoci dels seus clients. Marc Alier, benvingut a Mossega la Poma, des de la piscina.
Sí, estic aquí ara de vacances i estava pensant en un negoci. Sí. Estava pensant en un negoci que era agafar a Xina que em fabriquin unes action figures del trapero.
Saps el que penso jo? Que no és just que tu estiguis a la piscina i jo estigui aquí assegut a l'estudi. Per tant, bueno, pues molt bé, pues adiós.
Bueno, vale, pues adiós.
Sí, som uns trapero fans, total.
Jo ho veig, trapero, un trapero action figure, jo crec que ho peta, seria...
Sí, sí.
Forrar-se.
Sí, sí. Brutal.
Segurament bueno... que han drets d'imatge o alguna cosa.
Mira, tot i que...
Per presentar-ho... El trapero fent una roda de premsa dient que han capturat allò, un alijo. Trapero action figures.
Bueno, avui no anem a parlar del trapero, tot i que sí que volem fer una...
Molt poc sèrio.
Sí, anem a fer una petita referència. Anem a parlar de l'iPhone 8 i de l'iPhone 7S i de l'Oreos i més coses. Però, mira, ja que hem entrat en aquest tema que és col·lateral i fent esment de tot el que ha passat a Barcelona, jo si has vist... A veure, tot i que estava a 25 metres de l'atemptat, perquè Capside està a 25 metres de l'atemptat, les oficines. No he volgut comentar gaire per xarxes socials. M'he estimat més no fer-ho. No vol dir que Mossega la Poma, com a podcast, no ens sumem el condol de tothom que ha patit, que ha sigut bastant heavy, però ja sé que no és tema de Mossega la Poma i que no ens fiquem amb aquestes coses, senzillament un reconeixement a tothom i una abraçada de solidaritat a tothom que la necessiti.
Hi ha dues coses que a mi m'agradaria dir. Hi ha dues coses que a mi m'agradaria dir. Per allò. Primera, la primera és destacar l'orgullós que fa sentir al veure com la ciutat i els Mossos i sobretot la ciutat i la gent que esteu ara a Catalunya. Jo estic amb les Mallorques, estic una mica lluny. Com s'ha reaccionat és exemplar.
Deixa'm dir una cosa, més allà dels Mossos i la Guàrdia Urbana, que són cossos, doncs, home, entrenats teòricament per conduir aquest tipus de situacions. Deixa'm destacar, petits comerciants que van refugiar moltes persones, el Servei de Neteja de Barcelona, pensa que és una zona que s'embruta contínuament i que contínuament hi ha serveis de neteja. Són aquests nanos o noies o dones que van amb aquests monos verde fosforitos, saps?
Sí, sí, sí.
Allà, a peu de ferit, saps? Brutal. I gent del món de la salut, metges, infermeres, que passaven per allà i que es van aturar per atendre tothom que estava, més allà de la gent que va anar als hospitals, perquè són professionals en els hospitals. Increïble, increïble. Bueno, deies, perdona, que volies dir dues coses.
Això és una passada. Aquesta és una... Destacar-ho per dir, escolta, hi ha hagut un comportament. Després, pel que fa a allò dels Mossos, una cosa que comentàvem l'altre dia, abans, fora d'antena, els Mossos és un cos que és un cos modern. És un cos que té poques dècades i no té una herència, diguéssim, del segle XIX o fins i tot d'abans, com tindrien altres cossos. Això fa doncs, que és un cos entrenat i pensat per el temps actual. I això jo crec que es nota. I alguns periodistes d'Estats Units ho han destacat. Això és interessant. Mm. L'altra cosa és, a veure, jo aquest mes de juliol, curiosament, vaig estar llegint un llibre molt interessant de l'Steven Pinker, que es diu The Better Age, Angels of Our Nature. Em sembla que està traduït, però no sé a quin títol infecte li han posat en la traducció. Aquest llibre el que parla és de com la violència a tots els nivells, a tots els nivells, o sigui, des de la guerra, els homicidis,
la violència domèstica,
masclista, la violència amb els nens que han sigut víctimes de violència durant molt de temps. Pensa que, per exemple, hi havia una pràctica en l'edat mitja que era atonyinar amb una criatura quan havia passat alguna cosa important, s'havia comès un crim o s'havia fins i tot arribat a un acord, perquè llavors el nen se'n recordava d'aquell dia, li fotia una pallissa al nano i et recordes d'això. I perquè te'n recordes et fotem una bona pallissa, fotint coses d'aquestes. O sigui, sempre s'ha tingut molt de sentit de l'humor al món. I llavors l'Steven Pinker agafa i fa anàlisis sobre història, societat, estadístiques, a tots nivells, i la davallada de les morts que hi ha és brutal en general.
Sí, malgrat que et passi una desgràcia com aquesta al costat de casa i t'impacti tant,
Exacte. Però fixa-t'hi, si la gent que hagi escoltat, per exemple, la xarra que vaig donar, aquell dels sàndwiches donen seguretat que vaig donar a València, està en algun dels extravols de zetatesters.com, és una xarra que molta més gent m'ha felicitat. Una de les coses que vaig dir, que escolta, si es multipliquessin per 100 el nombre de víctimes d'atemptats terroristes, seria molt més segur, encara anar en un lloc dels que són possibles objectius d'atemptat terrorista, com seria la plaça Catalunya o la Rambla de Catalunya, que agafar un cotxe.
O pitjor encara, ha hagut el doble de morts aquest estiu a les platges, més del doble de morts aquest estiu a les platges catalanes per ofegament que no amb els atemptats, estadísticament. Ja sé que no és el mateix, però...
Bueno, o, per exemple, una estadística que vaig sentir l'altre dia que deia que hi ha més gent, que qui mata més gent als Estats Units amb armes de foc són el que en diuen els toddlers, els nens que estan acabant a quatre grapes, perquè hi ha armes en les cases que estan mal guardades. És a dir, compte que també hem de veure la perspectiva, però, en canvi, tindrem aquest atemptat, que és terrible, és innecessari, és fatal, tindrem això en les notícies i gent fins i tot canviant els seus patrons d'on anirà a fer vacances,
sí,
o d'on anirà a dinar, o on faran coses. Per què ha passat això? Perquè l'esdeveniment s'ha tret sota fora de proporció i d'alguna manera es fa el joc d'això, per això és dir, veure una mica i els que tenim uns quants anys recordem que hi haguessin atemptats terroristes a Barcelona eren gairebé habituals en certa època.
Per això jo crec que ens hem d'indignar quan... perquè clar, mira, les persones són persones i que enviïn coses per WhatsApp, pues, mira, No pots evitar-ho, la gent és gent en general, No s'hauria de fer, però no pots tenir un control perquè no és un mitjà. Però quan els mitjans publiquen fotografies de cossos i persones que poden ser el teu fill, el teu pare, la teva àvia, la teva mare, la teva dona, sense cap pudor en portada, estan fent el joc de la propaganda d'aquells que han causat el mal. Això no es pot tolerar. Això s'ha de denunciar i s'ha de dir clar. M'és igual al mitjà, qualsevol.
No està bé perquè es fa el joc d'obra. Bueno, deixem-ho estar, tornem al món de mossega, la bomba de tecnologia. Només una cosa, de fer una mica de més d'espam de Zeta Testers, la setmana passada vaig publicar precisament, abans que passés tot això, una mica abans que passés tot això, el minuts mosseguis de Zeta Testers, que serien com els nostres, que es diuen extravols, els nostres minuts mosseguis, on vaig estar llegint unes cartes a si mateix que estaven escrites en els diaris d'en Bruce Lee. I una de les coses que deia Bruce Lee és que una cosa és el món i l'altra cosa és com tu reacciones en aquest món. Llavors és interessant veure el que ha passat i veure com reaccionem nosaltres i com cadascú ha reaccionat és una forma de retratar-nos. Per tant, és una reflexió interessant. I també escolteu-vos l'extravol del Bruce Lee, que us agradarà molt. Però...
Jo encara el tinc pendent. Perquè saps el perquè
el tinc pendent?
Però per culpa teva, perquè em vas parlar del Robert Harris i m'he baixat tota la trilogia del Ciceró, vale?
Ah,
escrita pel
Imperium,
seu...
Imperium. Jo no m'he llegit el tercer, sí. Encara, que no m'he llegit el tercer.
Jo estic ara amb el tercer i tinc
llavors,
Pompeia,
que
és un altre llibre.
El que t'has de veure llavors és fer una revisió, un revisionament de la sèrie de l'HBO Roma.
Que està basada en ell.
Bueno, no, però és exactament la història de la...
Del final de la República i el principi de l'Imperi, no?
Llibre, del segon llibre i el tercer llibre d'Imperium, que és quan... també hi ha un altre llibre molt interessant que es diu Rubicon, que és més d'història, sí. no és novel·lat.
No és tan novel·la.
Rubicon, on s'explica per si... No està novel·lat, Rubicon. És, almenys el que jo et dic, el Rubicon és el llibre, és el riu, que decideix travessar Juli Cèsar amb les seves legions. Els legionaris que eren cònsuls o que tenien càrrecs militars a Roma no tenien una zona on ells tenien imperium, precisament. Vale? Mm-hmm. Tu tens imperium sobre les teves tropes, ets l'imperator sobre les teves tropes en aquesta zona, en aquest cas fora d'Itàlia, era on Juli Cèsar tenia això, però Juli Cèsar decideix agafar la legió número 13 i atravessar el Rubicon i anar cap a Roma. I precisament la sèrie Roma comença quan Juli Cèsar entra a Roma amb la legió número 13 i Cicerón i Pompeio i tothom surt per potes i es lia parda. És molt bona la sèrie i està molt bé. Llavors, si combines la sèrie amb els llibres d'Imperium de Robert Harris, més el llibre Rubicon, més, per exemple, els episodis del podcast Hardcore History que es diuen Death Throes of the Republic, que són com a 10 hores de podcasting a pinyó sobre història, i tens una infusió de República Romana, i després el que és molt interessant és que també veus paral·lelismes en la decadència de la República Romana i algunes coses que veus pels puestos que posen
avui dia, sí.
Però bueno, si vols això, abstrair-te amb un rotllo de toga, amb una festa de toga, doncs mira, continua per aquí.
No, és molt
això
interessant.
Això és un podcast de tecnologia, no?
Sí, però portem 15 minuts i encara no hem entrat en parlar de res.
De política, d'història, de Bruce Lee, de Juli Cèsar, de Mare Déu. Bueno, tornem
abans d'entrar amb iPhones i Apple, deixa'm que parlem de que ahir es va presentar oficialment Android Oreo, ja amb el nom oficial.
Ja es va triar la O. Hi havia moltes especulacions, eh?
Sí.
No sé si l'Església volia que es digués hòstia, però no...
Què dius ara?
No, però
això no és una gominola, no? O un dolç. Bueno, sí, hagués sigut l'hòstia.
Però que havia de ser l'O, hi havia diverses, perquè jo crec que era d'això. El que passa que ja va haver-hi crítiques a Google perquè no sé quina versió es va dir, KitKat, van dir que us heu venut a Nestlé i no sé què. Oreo no sé qui la porta. O si són ja...
No,
però
no sé.
És...
No
però...
sé.
De fet, hi ha Oreos pirates, eh? Hi ha botigues que venen Oreos pirates.
Ah, hi ha Oreos fakes? Que bo.
Hi ha Oreos fake. De fet, jo compro Oreos fake sense gluten. Per al meu fill petit, que no pot prendre gluten tampoc, i pren les Oreos fakes.
Jo aconsello aquells que vulguin aprofundir una mica més, perquè nosaltres no tenim Android i per tant no som experts, i farem honor al Raül Arribas i no entrarem massa en detall. Jo us recomano que escolteu el podcast, que és com un daily, de l'Àlex Barredo, que és un redactor de La Vanguardia en temes de tecnologia, o ha estat, no sé si encara hi és, i que té un podcast que es diu mix.io. I avui parlava d'això i feia...
Per Google I.O. I.O. per al Google I.O. o per...
No ho sé, es diu mix.io. Input Open.
Bueno, perquè I.O. és la World Wide Developers Conference.
No, però ell no és especial, ell no és perquè sigui... No és ni una cosa ni l'altra, vull dir, no parla d'Apple també, quan toca. En qualsevol cas, ell ha fet diverses reflexions que jo he pres nota i les volia portar també aquí a Mossega la Poma. Una és que, amb sort, amb molta sort, és difícil que les actualitzacions d'Android, en els terminals que tenen Android avui en dia, arribi amb la nova versió d'Oreo al 30% dels terminals.
Amb sort?
El que és... Sí. Ell diu amb sort.
Amb sort? No.
Amb sort
si arriba amb un 10%. Sort si arriba amb un 10%, perquè el problema no és només els fabricants. Imagina que tu tinguis un Samsung Galaxy d'última generació, el 8. el 8, que és aquest que anuncien a l'aeroport per tot arreu, el Samsung Galaxy 8, i Granada de Mar, i tal. Pues, si tu tens un d'aquests, està molt bé, però molta gent es compra aquests terminals, se'ls compra a través d'operador. I el problema està que, encara que Samsung agafi i alliberi la versió d'Oreo per al Samsung Galaxy 8, si tu te l'has comprat amb Movistar o amb Garrafone o amb algun d'aquests, haurà de, el teu operador que t'ha subvencionat i que ha instal·lat un firmware a sobre d'aquest telèfon, haurà d'agafar i verificar que funciona i segurament no t'ho podràs ficar, a no ser que agafis i que...
Tot i que és cert que a partir d'ara les actualitzacions del nucli d'Android seran independents de l'operadora a partir d'Oreo, crec. Que això està molt bé.
I ara, això ho tenim des d'iOS 1, eh?
Sí, el que em porta a pensar és que, més enllà dels problemes de seguretat inherents a tot aquest... a no poder estar al dia de les versions...
Això és un problema superbèstia.
Sí, però encara hi ha un altre de pitjor, que és el caos que tenen els developers. Els desenvolupadors d'Android, hòstia, jo em faria l'araquiri, perquè és que si haig de treballar amb 50 versions amb terminals de tot tipus i de tot...
Jo en comptes d'això m'aniria a prendre un sukiyaki i passaria de tot. Però bueno, cadascú fa el que vol.
Doncs que ens sapigueu. Per cert, també en relació al món Android, Google ha anunciat nous píxels que no tindran, després del que se'n va riure a Google, no tindran connexió d'auriculars. I, sí, mira, la vida és així. I es veu que trauran uns auriculars Bluetooth. Doncs
jo estic esperant a veure tots els College Humor i totes aquestes d'allò, sí. A veure com se n'encarden ara de la desaparició dels auriculars.
Ja, trauran uns Bluetooth, uns auriculars sense fils, Bluetooth, similars als AirPods, que ara quan parlem d'Apple, deixem que expliqui una anècdota personal sobre els AirPods, perquè aquí anem a repartir hòsties a tot arreu i Apple no se'n salvarà, ja ho aviso ara.
Vale.
Però bueno,
vigila que jo acabo d'encarregar uns AirPods, o sigui que cuidar-ho.
I quan te'ls porten? Sí. A finals de setembre amb una mica de sort.
Tres setmanes.
Però d'on s'hi ha vist?
Primer, han baixat ara 3 setmanes. El mes de juliol eren 6.
Sí, 3 o 4 setmanes és el que jo vaig veure a l'Apple Store, que vaig anar al Passeig de Gràcia. Però és que el més trist és que no les pots comprar. O sigui, tu allà vas i no pots comprar-los, t'has d'esperar, has de demanar-ho per la web...
No, els has de comprar des de l'app i llavors els vas a recollir, perquè ja m'ho va dir, no n'hi han, i quan arriben estan gent que els té reservats, o sigui, no?
Però quan fa d'això?
O sigui, tu... Com?
Però quan fa dels AirPods? Ja fa molt que estan al mercat. Com és que encara estan amb aquest problema?
Estan venent tot el que fabriquen. Tu pensa, en l'Apple Store en espanyol, que normalment les reviews són bastant troleres, està ple de trolls i tal, tenen 4 estrelles. Tenen 4 estrelles en l'espanyol, que normalment és un niu de trolls per qualsevol producte. Tenen 4 estrelles, o sigui, i les reviews són molt bones per al tipus de producte que...
Sí, la gent que no ha tingut problemes a la vida per ficar-se'ls i que s'acostuma a portar-los... Jo soc usuari d'in-ears, d'auriculars dins de les orelles. La gent que els ha provat diu que ha estat, en els últims anys, un dels millors productes d'Apple.
Sí, a veure, de fet, si has fet servir mai, has tingut un iPhone i tens els earbuds normals, té la forma d'aquell, que diu les Steve Jobs, que van provar no sé quantes orelles i van provar...
A mi no m'acaben de convèncer, però bueno.
A mi m'agraden, o sigui, la forma no els trobo incòmodes, no és un foll orelles, perquè ens entenguem, amb la terminologia mossega la poma. No és un foll orelles d'aquells amb la d'allò de silicona, i a més és una de les coses que té interessant com un dels auriculars que porta sempre, però és un auricular, sobretot tu i jo, per exemple, que quan no estem, que sempre estem escoltant o música o podcast o audiollibres i tot això...
O música i podcast alhora.
Ja podcast amb música. El que et dona és la possibilitat d'escoltar el que hi ha al teu alrededor, perquè no t'aïlla. Si tu et poses uns Bluetooth d'aquests tipus Beats i tal, que són tancats i com va la gent pel carrer, allò et bloqueja tot el soroll de fora. Jo prefereixo alguna cosa que poder escoltar un mix del que jo vull escoltar més el que hi ha al meu voltant. i així no m'atropella un trolebús o alguna cosa així.
A mi el que m'agrada és que no tenen fils de cap tipus, perquè jo vaig amb uns que són in-ear, que no aïllen del tot, però aïllen una mica, perquè els Jabra, els bons, aquests que són de carcassa, d'aquests que te'ls poses, que també són inalàmbrics, van molt bé a l'hivern, però a l'estiu són insuportables, no pots portar l'orella tapada a l'estiu, sí, és horrible.
Bueno, tornant a Android, hi ha dues coses que a mi m'interessen molt a partir de l'Oreo, que és, una és el... a les últimes versions d'Android, no sé si és Oreo segur que ho té, és l'API per als desenvolupadors per accedir directament a les funcions del que seria en Apple el Core Audio.
Ah,
tenim
molt bé.
Tenim l'accés a àudio, tenim accés al Core Audio. El Core Audio és el que et permet que les aplicacions puguin accedir en la targeta d'àudio amb una latència baixa, amb qualitat potent, és a dir, totes les funcions d'interface amb el driver d'àudio ben parides.
I el llavors, que permet això, després fer aplicacions, que puguin fer mixing, que puguin fer editing...
Això no estava, això no estava en Android. Bé, les úniques... I llavors això fa que no hi hagi una oferta de hardware interessant d'àudio per Android.
Per podcasting o gent que fa música o tot això.
Les úniques coses que sí que hi ha són algunes coses que d'alguna manera fan tota la gestió de l'àudio dintre de la targeta o de l'aparell exterior, i llavors el que hi ha és una aplicació que a través de Bluetooth o a través de USB controla la targeta, però no hi ha una aplicació que et permeti fer el control d'àudio. Per exemple, jo quan vaig estar gravant l'altre dia el programa del Bruce Lee, el que vaig fer va ser agafar un micròfon, connectar-lo amb una interfície, amb un trasto que serveix, diguéssim, per enxufar la guitarra, però com que tenia l'aparell conversor de micròfon cap a enxufeix tipus jack gruixut, el vaig endollant allà, i llavors vaig configurar el programa de la guitarra doncs, perquè m'acceptés un micròfon, i llavors aquest plugin d'àudio d'aquest programa, que és el de Line 6, el vaig ficar directament per gravar dintre el GarageBand. Si tu des del GarageBand vull gravar una cosa que s'està processant...
GarageBand a l'iPad o GarageBand al Mac?
En l'iPad.
Ja, aquesta és la diferència.
Jo endollo en l'iPad Pro, agafo un programa i li foto un compressor i li foto un preamplificador i ho ajusto perquè aquell micròfon se senti super xachi guai, i llavors des del GarageBand invoca l'stream d'àudio i gravo directament.
Correcte.
I amb una latència mínima per poder-me fer el monitoritzar directament. És a dir, per jo escoltar el que estic fent i escoltar i puc estar veient si pico o no pico. Aquest tipus de coses no existeixen. O sigui, i això està des que està Core Audio de fa molt de temps. I tu pots tenir molt tipus d'aplicacions. Per exemple, hi ha aplicacions que et poden fer... t'hi fiques un micro i fiques un instrument i et fica un looper o et fica altre tipus d'històries. Hi han coses molt xules. L'Uri Nieto havia treballat amb aplicacions d'aquestes, fent coses d'aquestes, especialment perquè l'iOS porta el Core Audio ficat, i clar, qualsevol cosa a partir del port Lightning, doncs fots meravelles. De fet, amb el port antic ja hi ha micros i coses superxules que existeixen.
I amb Lightning encara menys latència, millor.
Això no hi és en el món Android. O sigui, en el moment en què comença a haver-hi un percentatge interessant de dispositius amb la versió aquesta que porta el Core Audio aquest, llavors començaran a haver-hi desenvolupadors, ja no de software, de hardware, que posin el hardware al mercat, que bàsicament el que seran són els que fabriquen hardware per iOS, l'adaptaran també en el port USB-C per connectar-ho contra l'Android.
Sí, bàsicament són periodistes, DJs i podcasters.
O DJs, nanos que es volen enxufar el piano en l'Android, nanos que es vulguin enxufar una guitarra o un micro, o podcasters com nosaltres. Aquestes coses,
deixa'm,
com
Marc,
més oferta,
si sembla...
hi hagi més barat usant els micros per nosaltres,
sí, i baixaran els preus dels productes específics per iOS, que n'hi ha, que són molt cars. Ara anem per als iPhones que presentarà, però deixa'm fer una recapitulació de rumors. Et sembla molt fàcil, són dues
rumores.
A veure, com serà, segons rumors, com serà el nou iPhone 8 i el nou iPhone 7S? L'iPhone 8 serà sense Touch ID, és a dir, sense l'empremta, identificació per empremta
dactilar. Realment, tu creus que hi haurà un 7S?
Això és el que diuen els rumors. Per això deixa'm que... Sí. Vaig a fer una lectura molt ràpida de quatre coses.
De, abans de parlar de com sona, i parlem de si ha d'haver-hi un 7S o és una... O és una...
Sí, sí, però deixa'm... Ara entrem a veure si n'hi haurà o no, però deixa'm que digui molt bàsicament les característiques, perquè són molt, molt senzilles. A l'iPhone 8 no tindrà Touch ID, tindrà un reconeixement facial amb unes tècniques
3D,
de...
Supermolon.
3D, sí. Tindrà 6,8 polzades, és a dir, serà molt més llarg, una pantalla OLED, càrrega inductiva sense fils, càmera frontal amb 3D sensing i els rumors diuen que sortirà al setembre, es presentarà al setembre però no es podrà comprar fins l'octubre. I el 7S l'únic que tindrà és un update de l'actual iPhone 7, però també durà la càrrega inductiva sense fils. Resum.
I la, i de la càmera no se'n sap res.
No, no han dit... Bueno, no sé si se'n sap. Jo, del recull que he fet de rumors, volia fer-ho molt senzill. Això és el que he apuntat com a destacat. Tu dius, ha d'haver-hi un 7S i jo crec que si
jo,
el 8...
Jo crec que el 7S serà una miqueta la idea del... Oi, que ara ja hi ha un 6S?
És el que jo tinc.
Hi havia un 6 i hi havia un que tenia la carcassa de l'iPhone 5. Quin és?
El 5SE, no? És aquell?
Uh-huh. El 5SE o...
Sí, una cosa
no
així.
No veig... jo crec que, o sigui, per un iPhone de format, de form factor petit, li veig sentit. Li veig sentit mantenir el form factor petit perquè hi ha client per aquest tipus de dispositiu, que volen el format de l'iPhone 5, de 4 polzades, que càpiga ben a la mà, la gent que té mans petites, la gent ganes, que no té ganes de portar una tauleta de surf pels puestos. Vale? Això està bé, veig un motiu. Però un telèfon de les mateixes dimensions que l'iPhone 8 amb especificacions reduïdes... Ostres, no ho acabo
no, de veure. No, però jo no crec que siguin especificacions reduïdes. Penso que l'iPhone 7S té sentit... A veure, si ells van a un model 8, que és més maco, OLED, més vidre, més tot el que vulguis, i li treuen el sensor. El sensor avui en dia és una cosa que sembla que no, però és que és superimportant. És com ens loguem, és com desprotegim el telèfon, és com paguem amb Apple Pay.
Si et treuen el sensor és perquè hi ha alguna tecnologia...
Sí, el reconeixement facial.
I millor.
Sí, vale. Però no sé si tothom s'acostumarà o tothom ho voldrà. Per això entenc que té sentit per part d'Apple mantenir la línia estàndard, la que hi ha hagut fins ara, que és la del 7, acabant amb el 7, amb una evolució del mateix, amb una actualització de processador i algunes pijades més que li posin.
Mira,
com
només,
això de la
crec,
recàrrega
només,
sense
només
fils.
Crec, Tomàs, només crec que això sigui així, que Apple tingui així per un motiu. Si és així, l'única explicació que se m'acut és perquè no siguin capaços de fabricar-ne suficients i surtin
també
amb l'iPhone 8 a un preu espaterrant, a preu de Mac. O sigui, és possible que si surt l'iPhone 8 separat del 7S, vol dir que potser baixaran el preu de l'iPhone 7S una mica per sota del preu de l'iPhone 7 actual i potser el deixaran al preu que serà l'iPhone 6S en aquest moment, que també es pot comprar, per dir, escolta, és una opció més econòmica i d'això, i pujaran, i simplement, escolta, com que no poden copar amb tota la demanda que sortirà per l'iPhone 8, pues el foten a un preu doncs allò, d'early adopters, i el fotran a ser.
Però tu no veus,
no
Marc...
són capaços de fabricar-lo.
Tu no veus, Marc... Mira, se'm va espatllar l'iPhone 6S... i vaig explicar-ho, crec, vaig anar a canviar-lo a l'Apple Store, ¿vale? I entretant em van deixar un iPhone 5. Hòstia, un iPhone 5. Vaig notar molta diferència de velocitat i de coses amb el 5 i el 6S, ni t'explico, ¿vale? Vull dir, estem parlant de 4 anys enrere, 4, 3... El que passa entre un 6, un 6S o un 6S i un 7... Aquestes diferències s'han escurçat molt. Ja no hi ha tanta diferència. Tu què? Estem arribant a un punt amb els mòbils?
Del 6S al 7, del 6S al 7, clar. Tu estàs mirant, diguéssim, la teva percepció, d'usuari, perquè d'alguna manera el 6S rendeix suficient, però tecnològicament el 7 té molt més processador, però molt més processador. És molt més avançat. No és més avançat en càmera. La càmera del 7 és pràcticament la del 6S. Hi ha simplement un algoritme diferent de processat perquè es comportin diferent.
Però pel Telegram, el WhatsApp, el correu i el que fem servir nosaltres habitualment, tu creus que és necessari?
Aquí és on hi ha l'aposta d'Apple, que és el que jo crec que Apple començarà a trencar amb l'estratègia d'Android. I és que Apple està introduint a dintre del core d'iOS i a dintre del core de macOS a APIs per fotre processat d'intel·ligència artificial, per fotre algoritmes de machine learning in the machine.
Ja, però aquesta, aquesta és la guerra.
Aquesta és la aposta per dir, no, el processat de machine learning que el fotem en el cloud. I Apple està dient, no,
i jo faig un scrapping que te cagues i et venc després el que em dóna la gana, que és el que fa Google.
Exacte, i doncs aquí hi ha un cas, Apple té un argument per dir, no, nosaltres si hem de fer algun tipus de machine learning, tranquil, que ja entrenem la màquina aquí dintre. I ja entrenem la màquina dintre del teu propi telèfon. Els algoritmes d'aquests de machine learning estan... l'única paraula que em surt és creeping. A l'anglès el creeping del creep show. És creeping up en totes les dimensions. Per exemple, ahir vaig fer una foto, aquesta és xorra, que amb en Miquel Gavarró ara tenim un pic de fotos meditant.
La vaig veure a l'Instagram. Estaves molt zen.
Exacte,
estaves molt fent, sí.
La foto, però era fent postureig. Li diu al meu, espera, fes-me una foto aquí que em posaré a fer veure que medito i per fer una foto per enviar a Instagram. És exactament això, perquè així es fem la conya. I perquè si estàs meditant no te poses a fer fotos. Estàs fent la cara i prou. I medites i tal, en algun lloc on no et vegi ningú i no te toquin els collons. No te poses allà davant de tothom a
fer postureig.
Exacte, sí, era una foto de postureig. Fas la foto i ja hi hem acabat. No fotem el panel. Quan jo envio la foto, immediatament és només posar la fotografia, automàticament en l'Instagram poso la parrilla, poso el símbol de hashtag, el símbol que ha de sostingut, i automàticament ja em posava symmetry, reflection, mindfulness. És a dir, Instagram et fot una anàlisi de la foto i ja t'havia automàticament quins hashtags et van bé per la foto.
Segur que és això o són els últims que has fet servir?
No havia fet cap foto de mindfulness des de feia més d'un any.
Vale.
Sí, el van estar l'any passat amb en Daniel Julià enviant algunes fotos de mindfulness a d'allò, però simetria és automàticament la foto, et diu, era una foto que hi havia una miqueta de simetria, doncs perquè en un costat hi ha el mar i en l'altra banda hi ha el cel, mig estic jo, i després en una altra banda i també hi havia reflexions, perquè jo sortia reflexat a l'aigua. Doncs catacracs, simetria, reflexió i mindfulness. Automàticament t'ho fiquen allà dintre. Això vol dir que hi ha hagut algú... Algú s'ha mirat aquesta foto? I no crec que hi hagi un hindú ficant els hashtags.
No, i és molt probable que no estigui dintre de l'iPhone. Això que ha passat no està dintre de l'iPhone.
Envia aquesta foto mentre jo estic agafant i enquadrant la fotografia i escollint el filtre, Instagram ja s'està mirant algun hash d'aquesta foto per identificar què és això i permetre'm posar millors hashtags, que al final el que fa que hi hagi millors hashtags és que hi hagi millor contingut, que millora el contingut d'Instagram i fa que la gent estigui més ràpid dintre d'Instagram.
Sí, per arriba això més gent, fan, però automàticament, més publicitat.
Exacte, ells volen que tu facis servir aquests hashtags. Automàticament ja te'ls proposa. Aquests són els hashtags que tu necessites. Catacrac, ja ho tens.
Això fet in the machine, que és el que tu estaves dient, si és així, sí que té sentit que escalem els mòbils.
Amb iOS 11 es pot començar a fer, i aquí és quan la potència de màquines més potents que un iPhone 6S només es pot explicar, perquè amb un iPhone 6S ja podies fer coses, amb un iPhone 6 ja podies jugar a l'Infinity Blade en tres dimensions a saco i jugar a tallar caps de monstres. Superguai. Ja ho tens amb l'iPhone 6. Quan ja tu tens, estàs parlant de la potència de l'iPhone 7 cap amunt, vale? Que ja has fet has doblat dues vegades la potència de l'iPhone 6, o has doblat una vegada i mitja la potència de l'iPhone 6. I ara amb l'iPhone 8 segurament l'hauràs multiplicat per 6, la potència de l'iPhone 6. Mira les gràfiques que ensenyen els keynotes de com està augmentant la potència dels iPhones i dels iPads. Doncs, quan estàs parlant d'aquests nivells de potència, ja no estàs parlant de que necessites 3D. Només se m'acudeix que necessites dues coses. Una, o algoritmes de machine learning o realitat augmentada. Ta-ta-ta, són les coses a les que està jugant Apple.
Però jo ho trobo encara tan verd, això de la realitat augmentada.
No, està completament verd. Està tan verd que jo no sóc capaç d'explicar-li al meu cunyat perquè el farem servir.
Ja.
Però bé, però, o sigui, tens Apple que està apostant tot, està apostant el carro i els bous en això de la realitat augmentada.
Jo necessito veure Jo necessito veure aplicacions. Per això, crec...
El serà molt important.
Aquí voy, que és el que això parlàvem una mica l'altre dia fora del micro.
Aquestes demos... serà una keynote en el... la d'aquí 15 dies, que el més interessant seran les demos de les dels vendors que porti Apple a ensenyar el que han estat fent en realitat.
Recordeu tots, hem tingut... Sí, recordeu tots, hem tingut keynotes d'Apple amb el Worldwide Developer Conference i fora del Worldwide Developer Conference, que eren un trunyo pinxar un palo i cada vegada pitjor, excepte la darrera. La darrera va marcar un punt d'inflexió amb coses que vam dir ui, uah, interessant.
Mira,
mola.
Però
Apple ha de fer alguna cosa, ha de fer alguna cosa allà,
Van posar una transparència i dir, mira, hi ha una pila de coses de les que no us podem parlar però que estan aquí. Van ensenyar una transparència. I hi havia tantes coses. Hi havia tantes coses allà posades. Però, a més, tu pensa que... El Tim Cook porta, en cada entrevista que porta fent des de l'últim any, parlant de la realitat augmentada. Li va treure, va desinflar la idea de l'Apple Car, ¿vale? Perquè encara no toca, i va començar a parlar de la realitat augmentada, i de la realitat augmentada, i la realitat augmentada. I no s'ha tret cap producte. La gent ha especulat amb no sé què, que no sé quantos, històries. En el World Wide Developer Conference va sortir la primera demo de realitat augmentada, però era només una demo feta per Apple. Però des del World Wide Developers Conference hi ha developers grans que tenen aquest kit i tenen el suport d'Apple i segurament tenen prototipos dels telèfons i evidentment tenen els iPads Pros i que estan treballant amb això. A veure què surt en aquest keynote, perquè serà molt interessant. I en aquí és on jo veig, en realitat augmentada, és on jo veig on Apple té el lideratge d'un o dos anys per davant del món Android, perquè és que no tenen els SDKs. Els SDKs no hi són i, evidentment, el hardware no hi són. I la integració aquesta a nivell de sistema operatiu del hardware amb els SDKs, perquè en aquest cas hem de connectar una pila de sensors, hem de connectar el que és la capacitat de procés amb molta patacada, que són aquestes àpliques de xonses, però la idea és dir, quan tu tens un desenvolupador com, algun oient de mossega la poma que estigui en una startup a Barcelona o que tingui alguna idea interessant, no pot començar a investigar totes les matemàtiques i totes les històries que fan falta per poder...
Necessita feina feta. Comentada.
Però si tot... Clar, feina és feta. Com, jo en l'any 92 o 90, l'any 93 o 94 em vaig estar un estiu muntant-me la meva pròpia llibreria de 3D per Object Pascal. I m'estava programant les meves matrius de transposició i els meus algoritmes de ray tracing i les meves coses. I al cap d'un any em surt a l'OpenGL i dic, vale, tot això que jo he estat fent fins ara, en comptes de dedicar-me a fotre les matemàtiques d'aquí dintre en aquesta API, podia haver-me dedicat a construir coses a sobre de l'OpenGL. Passa que ja se m'havia passat la barrera del 3D. Ara la gent, fins ara, qui tenia ganes de fer coses amb realitat augmentada, tenia que fer-ho a baix nivell. Ara ja hi ha una plataforma sobre la que construir pensant aplicacions. Llavors, clar, a veure, els primers que desenvolupin solucions i els primers Instagrams que surtin de realitat augmentada sortiran per Apple. No sortiran per iPhone. No sortiran per Android.
Bueno, la idea... La idea és que per aquells que hem estat una mica desinflats pel tema d'Apple... reservem una estona, jo calculo que serà la primera setmana de setembre, i esteu atents i mireu bé la propera keynote. És així, no?
Jo crec que sí que és, però a més les implicacions vindran quan comencin a vindre les apps de realitat augmentada, perquè vindran coses molt xules. I no però... acabo de veure, no acabo de, o sigui, segurament
no acabes de veure què? Perquè... Igual, em passa exactament igual.
A l'iPhone 7S i el 8. No veig, o sigui, no sé que Apple no sigui capaç de produir el 8 en quantitat, com li està passant amb els earbuds o li passa amb l'Apple Pencil, que l'Apple Pencil tampoc el tenen a l'App Store, l'has d'encarregar,
Joder.
Tu et compres un iPad Pro i l'has d'encarregar el teu Pencil, perquè tarda unes setmanes que te'l portin, perquè no ho poden produir. Deuen haver-hi algunes parts o alguns elements del procés de producció que no poden produir en el volum que ells voldrien. I segurament per això
surten... De totes maneres, Marc, això em descol·loca una mica, però bueno. A veure una cosa, mira't els dits dels peus, estan arrugadets?
Sí, una mica.
Hem d'acabar. Doncs això és símptoma de que hem d'acabar.
Símptoma de que hem d'acabar.
Hem d'acabar, sí. Però deixa'm que digui una cosa.
Digues-nos que...
Mossega la Poma ha començat buscant patrocinadors recurrents via un sistema que es diu Patreon, que és un servei web on tu te dones d'alta i pots patrocinar creadors de contingut, com ara nosaltres, com Mossega la Poma. La primera cosa que hem de dir és que ja portem uns dies, tot i que hem començat el pitjor mes de l'any, que és a l'agost.
Sí, 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 amb dos collons, eh? Tu com comences? El mes d'agost, eh? Tothom de vacances...
I el 15. Però bé, ja tenim uns 6 o 7 patrocinadors que han decidit aportar entre 1 i 5 dòlars cada mes per finançar Mossega la Poma. I el primer que hem de fer és donar les gràcies a tothom que ja s'ha apuntat, tot i que estem de vacances, i hi ha molta gent apuntada, per tant, bueno, 6 o 7, doncs donar les gràcies. I recomanar, a la resta a que ho faci. Aneu a patreon.com/mossegalapoma i us doneu d'alta i així ens ajudeu setmana a setmana. No cal que sigui gaire, eh? Una mica. Perquè fa molta il·lusió. Un dòlar pot semblar poc, però fa molta il·lusió rebre un dòlar. Un dòlar cada mes, eh? Dels oients. Per cert, Patreon, la interfície és una mica cutre, eh? Perquè està pensat sobretot per gent que posa contingut tancat, que només està accessible als patrocinadors, que no és el nostre cas. Nosaltres el contingut és obert i tothom el pot escoltar, patrocini o no patrocini Mossega la Poma. I seguirà sent-ho. Tenim una temporada que ve molt interessant, amb moltes coses que seran xules, eh? Aquesta temporada, aquest any 2017-2018. El més calent està a l'aigüera.
El més calent està molt a l'aigüera.
Sí, i tu sí que estàs a l'aigüera.
Ja he sortit a l'aigüera.
Ah, bueno. La història és que enguany començarem tard, començarem a partir del 12 de setembre, tot i que hem anat fent minuts museguis i els continuarem fent. Tu, Marc, estàs de vacances, per això ens agafeu així, una altra banda, no estem junts, i quan ell torni jo començo vacances, aleshores complicat. I a la resta de l'equip està i no està, perquè teníem el Carles a Tortosa, el Dani amb 50.000 coses al cap, però bé,
sí,
en qualsevol cas, començarem.
On fire, el Dani està on fire.
Que té un nou podcast i... Bueno, un podcast i
bueno,
sistema
coses,
de...
Una cosa molt rara, fa una cosa molt rara sobre automatització.
Però molt molona, ja i molt interessant.
Molt interessant. Escolta una cosa, potser
digues.
Haurem de començar abans d'hora, potser haurem de començar la temporada abans d'hora si el Keynote ens fa en contraprogramació i tenim el Keynote la primera setmana de setembre.
Que és aquí la primera setmana de setembre estic fora del país, no sé com ho faré. Però bueno.
Doncs t'hauré de trucar jo per Skype i fer-ho per telèfon.
sí, ho fem a l'inrevés.
Tu fiques a la banyera de l'hotel... Sí, ja. A la banyera de l'hotel i ho fem, i així tu estàs en remull.
Em posaré en remull en un canal d'Holanda, així quedarà més bucòlic.
Vigila, perquè per sota el canal d'Holanda està ple de bicicletes.
Sí, i per sobre tulipes. Vull dir que s'ha d'anar en compte. Bueno, macos, a tots els oients, una abraçada. Ens sentim o ens escoltem aviat. Veieu que anem traient minuts mosseguis de forma reiterada. Tenim convidats i coses en el tinter que segur que us interessaran, i tenim una keynote d'Apple que intuïm que serà molt interessant.
Que ens l'estem fent a sobre. A més, tu pensa que jo tinc un iPhone 6 Plus i que demana que s'ha canviat i tindré molts dilemes.
Jo tinc un 6S que demana un 8.
També. Jo tinc el 6 normal, no l'S. Imagina't com estic jo, pobreixó de mi. Que potser
bueno,
és el telèfon que més maig m'ha durat mai, eh?
Jo amb aquest 6S estic molt content, la veritat. L'altre tenia problemes de bateria, s'ha de reconèixer, però aquest nou no, i va molt bé. En qualsevol cas...
Jo el 6S el començo a notar lent, amb iOS 10. Començo a notar...
A veure què passa amb iOS 11.
L'adaptació adònica, que en diuen. Adaptació adonística.
Molt bé, Marc, gràcies. Ens veiem aviat. I, oients, una abraçada. Feu-vos de Patreon, compreu coses amb afiliats d'Amazon... que estem renovant instrumental quirúrgic i us necessitem. Una abraçada, fins aviat.
Adéu.